Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El coronavirus està provocant un efecte dominó d'empreses que cancel·len la seva presència al Mobile World Congress, una situació que també té el seu efecte directe als hotels sabadellencs. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, tot i que alguns dels equipaments consultats asseguren que no han registrat menys reserves, altres assenyalen les baixes de persones que havien d'assistir al Congrés barceloní i s'han fet enrere. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, assegura que el Mobile no està en perill, però cada cop més empreses, l'última, Facebook, han suspès la seva assistència. Divendres es confirmarà si es manté la cita o no.
L'Ajuntament es planteja la creació de beques perquè els participants del programa Acordant puguin seguir estudiant música.
El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha anunciat a Ràdio Sabadell aquestes possibles ajudes per accedir a l'Escola Municipal de Música, per garantir que els alumnes en situació més desafavorida no hagin de renunciar als coneixements d'aquest àmbit. Tot plegat després de comprovar que és difícil garantir la continuïtat d'aquests estudis un cop acabat el programa, impulsat de forma conjunta amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
En esports, el Sabadell arribarà a l'enfrontament d'aquest cap de setmana sense coixí respecte al segon de la classificació i una allau de baixes.
Després de dues derrotes seguides, els arlequinats arribaran davant de l'Orihuela sense Àngel Martínez i Grego Sierra, que se'ls perdran per sanció. Aleix Roig, Aleix Coc, Adri Cuevas i Josu Azcoidi, per la seva banda, segueixen lesionats.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar algun canvi per les pròximes hores. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica d'aquest dimarts, la veritat és que ve encapçalada, sobretot, per aquests intervals de núvols que estones deixen el cel força ennuvolat o fins i tot puntualment cobert, en especial cap a les comarques de Barcelona i, sobretot, les de Girona. A més, aquest fet ha fet que, precisament, les temperatures en aquests sectors doncs fossin moderadament més baixes que no pas ahir. De fet, les màximes, doncs, en aquests indrets no han anat més enllà dels 15, 16 o tot estirar els 17 graus. En canvi, allà on doncs l'ambient és força més assolellat, com per exemple al Ter Sud del territori, aquí les màximes arriben fins als 22 o 23 graus. El que esperem, bàsicament, és que continuaran passant aquests intervals de núvols i, de fet, a partir d'aquest vespre ja poden aparèixer algunes primeres precipitacions cap a les comarques de Girona, que aniran, a més, al llarg de la propera nit i matinada i durant la jornada de demà dimecres. Però, en principi, no seran precipitacions ni intenses ni molt abundants, però sí que doncs, poden aparèixer, sobretot, a les comarques de Girona, insistim, però també a d'altres indrets del territori a mesura que avanci la jornada de demà dimecres. En definitiva, una jornada que anirà doncs, dominada per aquests intervals de núvols, temperatures més baixes i possibilitat de precipitacions de cara al vespre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Comencem per la C58, on trobem 2 quilòmetres de cues a Terrassa en sentit nord i 4 quilòmetres a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha retencions a Barberà, 1,5 quilòmetres per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola, també en sentit sud. A l'AP7, 3 quilòmetres de retencions a Badia, també en sentit sud. Ja si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira, també en els dos sentits. Més de 1.000 morts i gairebé 43.000 infectats. Aquest és el balanç que a dia d'avui deixa el nou coronavirus. A banda de l'impacte humà, el virus, pel qual encara no s'ha trobat una vacuna, també està tenint efectes negatius per l'economia mundial. L'exemple que ens toca més de prop és el Mobile World Congress, que se celebrarà entre els dies 24 i 27 de febrer a Barcelona. Una quinzena de multinacionals han confirmat que seran baixa al saló, la qual cosa suposa que de retruc hi haurà menys visitants al certamen i, per tant, un menor volum de reserves als hotels de la capital catalana, un impacte que també afecta els establiments de Sabadell, Pau?
Correcte, doncs tot i que de diferent manera els hotels consultats per aquesta emissora alerten que les cancel·lacions del Mobile World Congress sí podrien tenir un impacte negatiu de cara a la seva activitat. Des de la recepció de l'Hotel Verdi, l'Eix Macià, Marc Domínguez ha reconegut que les reserves s'han ressentit després dels anuncis que fins ara han fet fins a una quinzena de gegants tecnològics.
Està al 66% d'ocupació. Ha baixat molt. moltíssim, perquè teníem reservades només de Bit Network unes 40 o 60 i les han cancel·lat totes.
A l'Hotel Urpí, en canvi, no han baixat les contractacions, però tenen la percepció que no arribaran al 100% d'ocupació que havien registrat en edicions anteriors del Mobile. Maria del Mar Sant Arbàs, recepcionista de l'establiment de la Creu Alta, ha apuntat una de les possibles raons.
Sí que esperem, a lo millor, que a última hora, si Barcelona queda molt buida, algun client que té reserva aquí marxi cap a Barcelona, vale, perquè té allà reunions i coses, però no pel congrés, sinó perquè ha tingut que reservar aquí perquè allà ja no hi havia lloc.
Qui encara no ha notat de cap manera les cancel·lacions al Saló Mundial de Telefonia és la part hotel Àtica 21 del barri de Castellarnau. Ara bé, des de la central de reserves no s'atreveixen a predir què passarà amb les reserves d'última hora.
Sempre acostuma a haver reserves així d'última hora, de gent que es programa tard o que depèn de visas o alguna cosa que sempre demana última hora, però bueno, no ho sé com anirà.
Per abordar la crisi del coronavirus i saber si s'està generant més alarma del que seria necessària, demà al Cafè de la Ràdio conversarem amb Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Serà a partir de 9:45. Núria Marina, tot això assegura que ara mateix no hi ha cap perill d'anul·lació del Mobile World Congress.
La presidenta de la Diputació de Barcelona ha sortit del pas de la llau de baixes de grans empreses durant la darrera setmana i ha confirmat que ara mateix no està previst cancel·lar el Congrés. La confirmació oficial serà divendres, segons ha confirmat Mat Marín.
En aquests moments no hi ha perill d'anul·lació del Mobile, però en tot cas, en fi, el divendres doncs tindrem aquesta confirmació per part de l'organització.
Mentrestant, l'investigador Oriol Mitjà veu l'ajornament del Mobile com l'única via per garantir el risc zero de contagi del coronavirus. Segons Mitjà, una persona contagiada provoca un risc de contagi del 20%. No obstant això, ha volgut remarcar que la taxa de mortalitat del coronavirus fora de la Xina és realment baixa.
I Facebook i Intel també han donat l'esquena al Mobile World Congress.
Dos gegants del sector tecnològic s'han sumat a la llista de baixes del Mobile. Aquesta llista, que ja supera la quinzena, compta amb baixes importants com LG, Sony o Amazon. Mentrestant, les grans teleoperadores, Vodafone i Timoteus, estan en contacte amb Orange i Telefònica per confirmar la seva decisió, que no serà conjunta.
Notícies vespre.
Les famílies de les escoles concertades han presentat 140.000 al·legacions al Departament d'Educació contra el nou decret d'admissió que es vol aprovar. Per contra, des de la Federació d'AMPAs critiquen que es queda curta en la lluita contra la segregació escolar. El text vol canviar el mètode d'elecció de centre. En lloc de ser les famílies les que triïn l'escola durant la preinscripció abans de tancar les places, serà la Generalitat qui determinarà quantes places de pública i concertada hi ha a disposició de les famílies. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures de Catalunya, la FAPEL, critiquen que aquesta modificació ataca la llibertat d'elecció de centre. La mesura, però, vol ser aprovada per complir amb el pacte contra la segregació escolar que va proposar el síndic de Greuges. El departament intenta, d'aquesta manera, que totes les places d'escola pública es completin abans que els alumnes puguin escollir l'escola concertada. Josep Manel Prats, president de la FAPEL, apunta que això no servirà per reduir la segregació, sinó per fer desaparèixer les línies de concertada.
El departament té, per la llei, l'obligació de programar l'oferta, però en aquest cas el que proposa és, diguéssim, fer una programació de l'oferta que tancaria línies i tancaria les que necessitessin en cada zona per evitar que es puguin escollir certes escoles o certes línies d'escoles. Per tant, aquesta és la nostra queixa, no? Vull dir, és una mesura en contra de la llibertat d'elecció dels pares perquè restringeix l'oferta abans de que es pugui saber quina és la demanda que hi ha.
Per contra, des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, la FAPAC, comparteixen que la mesura tampoc ajuda a evitar la segregació perquè diuen que l'elecció del centre ve determinada per la zona on vius i continuen existint dues xarxes d'escolarització. Discrepen afirmant que s'hauria de deixar de finançar l'escola concertada i potenciar només la pública amb opcions de privada. Belén Tascón, presidenta de l'entitat al programa El Cafè.
La limitació de la lliure elecció de centre. Això seria la limitació en primera instància. I en la mesura del possible hem de revertir aquesta escola concertada i evidentment doncs passa que sigui pública, que la ciutadania sigui pública en els casos en què això vulgui, no?
Sobre el finançament, des de l'AFAPEL consideren que aquest és l'element clau per acabar amb la segregació. Defensen que de mica en mica s'arribi al 6% del PIB, com marca la LOMCE, mentre que ara està per sota del 2%.
Becar els participants del programa acordant perquè puguin seguir els seus aprenentatges a l'Escola Municipal de Música. Aquesta és la proposta que està estudiant el regidor d'Educació, Manuel Robles.
És una de les línies en les que hem de començar a treballar. Hem de començar a treballar com a mínim de poder ofertar una possibilitat de continuïtat. Això ha d'anar per mig de beques, ha d'anar per mig d'una línia, d'una aposta de beques amb el qual puguin significar una ajuda a les famílies. Perquè tot i estant en la tarifació social, doncs hi hauria famílies que no podien ni pagar la part més baixa de la tarifació. Per tant, és una cosa que hauríem d'estudiar per donar una continuïtat amb un projecte i amb un programa que és interessant.
Ara mateix, prop de 300 estudiants de quart, cinquè i sisè de primària de les escoles Agnès Armengol, Juan Ramon Jiménez i Joaquim Blumer participen al programa acordant.
Tots ells estan aprenent a tocar instruments de corda gràcies a professionals de l'Orquestra Simfònica del Vallès, uns coneixements que a finals de curs demostren en un escenari amb la mateixa OSB. L'experiència, segons Robles, és molt positiva, però la continuïtat dels estudis musicals segueix sent una assignatura pendent.
No podem dir que hi hagi una continuïtat, perquè això implica una aposta important per part de la família, que és l'acompanyament. Pensa que estem parlant d'alumnes de Poblenou, alumnes de la Serra, alumnes de diferents tipus de barris de la ciutat, que han de fer aquesta aposta per venir al centre de la ciutat a continuar estudis de música. I a més, ja amb el pagant amb el tema de tarifació social, amb el llindar d'ingressos que tingui.
Per contra, a curt termini no hi ha previst ampliar el nombre d'escoles o grups implicats en l'acordant, ja que suposaria una inversió important tant per comprar instruments com per pagar el professional de l'OCB. Ara mateix, el programa costa 25.000 euros anuals.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La presència de dones a l'Institut de Recerca del Taulí suposa pràcticament 7 de cada 10 professionals en plantilla, 6 de cada 10 en l'equip investigador. Per contra, aquesta paritat es perd en els càrrecs de responsabilitat, on només 4 de cada 10 dones lideren els 24 grups de recerca existents. Així ho ha denunciat al programa Al Matí la cap del grup de recerca d'infermeria Montse Montanya, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.
Malgrat aquesta desigualtat en la presència femenina, les dades del Taulí estan per sobre de la mitjana catalana, on només el 33% de les recerques estan liderades per dones. Montanya atribueix aquestes dades al sostre de vidre amb què topen les dones, especialment quan han de combinar la seva carrera amb la vida familiar. Així mateix també assenyala que es menystenen les seves aportacions.
La invisibilitat de les nostres aportacions a la ciència. De fet, els llibres, no? Uh-huh. Els llibres en els que estudien les nostres nenes, els nostres nens, pues les dones que han contribuït des de l'antiguitat no tenen un paper precisament gaire destacat. I aquests dies, jo entenc, aquests dies i altres accions similars, el que fan és visibilitzar.
Entre les recerques que ara mateix estan en marxa al Taulí, n'hi ha una per determinar si els maltractaments poden ser la causa de problemes de salut general i de salut mental en les víctimes. Tot plegat partint de la dada que apunta que la meitat de les dones que han patit violència masclista tenen problemes de salut mental. Ximena Goldberg, que és una de les impulsores de l'estudi.
La situación de la violencia en el contexto de la pareja, si os ponéis a pensar, implica amenazas constantes, control, incluso violencia física, ¿no? De golpes, uh-huh, y empujones y tirones. La violencia psicológica muchas veces también involucra componentes de amenaza contra ella o contra los hijos o las hijas de la casa. Y estas son situaciones de mucho estrés durante un tiempo sostenido. Creemos que lo que es esto lo que está relacionado con el desarrollo de enfermedades más a largo plazo, y eso es lo que estamos estudiando en este trabajo.
Al final de l'estudi s'haurà treballat amb 130 dones. A partir de les dades obtingudes s'elaboraran mesures per reduir l'impacte dels maltractaments en la salut.
Encara en l'àmbit de la salut, l'Associació de Veïns Tots per Can Deu i els professionals del Cap Nord volen fomentar uns hàbits de vida saludables i també resoldre dubtes i inquietuds sobre qüestions relacionades amb la salut a la gent del barri. Per això estan impulsant de forma conjunta l'Escola de la Salut, des de la qual volen detectar quines són les necessitats reals dels habitants de la zona i de quina manera és més útil donar-los un cop de mà. informar abans que hagin d'anar al metge perquè els atenguin.
El projecte ara mateix està en la fase més inicial. S'està realitzant una enquesta entre els veïns i comerciants del barri per conèixer quins temes relacionats amb la salut els preocupen. Un cop tinguin els resultats, s'organitzaran xerrades que giraran al voltant de les matèries sobre les quals vulguin aprofundir les persones entrevistades. De moment no hi ha data límit per la recollida de dades. Al programa Al Matí, l'infermera del Cap Nord, Vanessa Cruz, ha explicat com ha sorgit la idea.
Aquesta idea sorgeix de dubtes que es generen a la consulta, que ens fan individualment, que es van repetint. Aleshores hem pensat, doncs fem una escola de salut on aquests dubtes es puguin recollir i fer la formació a nivell grupal. No? L'escola de salut serà un espai educatiu dintre del projecte comunitari que tenim a Camp Nord i estarà liderat per les associacions de veïns. Tenim com a objectiu aportar coneixement i autonomia als veïns sobre la seva salut i afavorir les relacions socials per evitar l'aïllament, sobretot.
Les begudes energètiques, la lectura d'etiquetes alimentàries, la salut bucodental, l'alimentació per diabètics, el colesterol o reaccionar als refredats i les gastroenteritis són alguns dels temes que els usuaris solen preguntar quan s'atansen al CAP. Per aquest motiu, des de la Junta de l'Associació Tots per Can Déu, Esther Lopera diu que han demanat ser allà per promocionar la iniciativa.
El que ara farem és que sol·licitarem el poder estar allà en el CAP el dilluns al matí. Estarem allà un par d'horetes, perquè conforme vingui la gent, doncs l'anirem parlant i preguntant-li si vol participar en aquesta enquesta, perquè clar, si això no ho fem així de tu a tu, és molt difícil perquè a la gent li costa molt de participar.
L'experiència veu d'una altra que s'està fent al CAP Barceloneta de Barcelona i les reunions conjuntes ajuden a avançar les dues iniciatives. Un dels objectius també és estalviar visites al CAP i que els professionals surtin a explicar consells útils pel barri.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Arriba a Sabadell la quarta edició dels Premis Versió Original en Català que organitza Òmnium Cultural. La sala 5 del Cinema Imperial serà l'encarregada d'acollir aquesta edició que se celebrarà demà a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. El principal objectiu dels premis és fomentar la llengua catalana al món audiovisual, una iniciativa que ja va dur a terme a Òmnium als anys 60 amb la llengua escrita.
Els Premis BOC agrupen temàtiques ben diverses dins del que són monogràfics, documentals i de ficció. La quarta edició es podrà gaudir a més de 30 municipis catalans, a més d'algunes ciutats europees com Munic. Teresa Mira, presidenta d'Òmnium Sabadell, parla sobre la importància del català.
El fet que hi hagi, que es posi en marxa el català, que la gent pugui utilitzar la seva pròpia llengua, si és d'origen català o si la vol adoptar, perquè considera que és un instrument d'expressió tan valuós com qualsevol altre, no sigui una competència entre llengües, sinó que sigui una voluntat creativa, no?
Enguany l'acte compta amb 14 curtmetratges finalistes, 10 de ficció i 4 documentals, però només un de cada categoria sortirà vencedor del premi que atorga el jurat valorat en 4.000 euros. El públic també escollirà un guanyador per categoria que rebrà 1.000 euros.
Com vols que soni Sabadell? Així? O així? Amb TUS, Sabadell canvia, perquè fas possible que hi hagi menys trànsit i més mobilitat, menys consum d'energia i menys emissions, menys estrès, més salut i més cura del planeta. Amb TUS, Sabadell canvia. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general. Les eleccions autonòmiques seran el 2020, però no necessàriament 54 dies després d'aprovar els pressupostos.
Ho ha assegurat avui Meritxell Budó, portaveu del govern, que recorda que l'opció d'anticipar les eleccions corresponen únicament al president. Des del govern neguen que Torra hagi confirmat que la convocatòria es produeixi tot just s'aprovin els pressupostos. Budó ha situat aproximadament el mes de maig com a possible data de convocatòria i a partir d'aquí començar el període electoral de 54 dies.
El govern dona per tancada la polèmica sobre la figura d'un mediador que considera innecessària.
María Jesús Montero, portaveu del govern espanyol, ha confirmat a roda de premsa que s'ha generat una falsa polèmica al voltant d'incloure un mediador a la taula de negociació entre governs perquè consideren que no és necessària. L'executiu espanyol ha desvinculat el full de ruta del diàleg i el de les eleccions autonòmiques. Montero creu que el diàleg no pot esperar i que s'han de trobar solucions a la situació catalana com abans millor.
El Congrés tornarà a votar la llei de l'eutanàsia.
Serà el tercer cop que la cambra haurà de decidir sobre aquesta llei que volen impulsar els socialistes. Després de les darreres eleccions, sembla que la tercera anirà a la vençuda i, tot i que el PP i Vox suposen, la llei comptarà amb més de 200 vots, molt per sobre dels 176 necessaris per tirar endavant. El govern no parlen de temps, però asseguren que un cop sigui aprovada, el procés serà el més ràpid possible per garantir una mort digna als qui ho vulguin. Les organitzacions tenen por que l'oposició de Vox veti l'aplicació de la llei a les comunitats autònomes on té més poder d'actuació.
I un últim apunt, la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, demana al Partit Popular que tingui sentit d'estat.
Ho fa en referència a la coalició constitucionalista que planteja el seu partit per les autonòmiques de Catalunya, el País Basc i Galícia. Aquesta és la resposta d'Arrimadas davant l'anunci d'Alfonso Alonso com a candidat popular al País Basc. A Galícia, Núñez Feijóo tanca la porta a aquesta coalició. Tot i l'anticipació d'aquestes dues eleccions el 5 d'abril, Arrimadas considera que encara hi ha temps per tirar endavant una fórmula guanyadora. A més, creu que servirien per establir les bases d'una coalició per futures eleccions a Catalunya que s'han de convocar en els pròxims mesos.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Sabadell afronta aquesta setmana un dels moments més compromesos de la temporada. L'equip defensa el lideratge, però s'ha quedat sense coixí. Ha encadenat dues derrotes seguides i pateix una autèntica allau de baixa. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El capità Àngel Martínez i Grego Sierra es perdran el partit contra l'Orihuela per sanció. Pel que fa als lesionats, ni Aleix Roig ni Aleix Coc es recuperaran a temps i Adri Cuevas i Josu Ozcoidi en tenen per unes setmanes abans de tornar als terrenys de joc. No tot, però, són males notícies. Edgar sembla que ja estarà al 100% i Pajarero i Lanzarote ja van treballar amb normalitat en l'entrenament d'ahir. I Néstor Querol tornarà a la convocatòria després de complir sanció. En tot cas, jugui qui jugui, el defensa arlequinat Pedro Capó demana tranquil·litat.
Amb molta tranquil·litat i amb molta comoditat, no? Jo crec que una de les claus de l'equip és que tots confiem en el company que tenim al costat, sabem que ens hem d'ajudar uns als altres, els que portem més temps en aquest cas treballant aquest sistema. Avui ens ha tocat ajudar el Xiquer, el Beitia, l'Eber també, el Juri, que feia temps que no disputava tants minuts. Al final, no, estem per això, per els qui, com aquí diu, tenim més per mà el sistema, l'execució, una cosa són els entrenaments, l'execució en els partits, ajudar, no?
Avui l'equip ha gaudit del dia de descans. Demà, tornada a la feina a Sant Oleguer.
El Sabadell juvenil ja està empatat a la primera plaça de la Lliga Nacional Juvenil. L'equip arlequinat va batre el líder al Barcelona B per 1-2 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper i ara tots dos estan igualats a 44 punts.
Amb l'Avaraix particular també empatat, els culers són líders per la diferència de gols general. Això sí, els sabadellencs amb un partit menys. Xavi Laborde va ser l'autor del primer gol arlequinat contra el Barça B.
Nosaltres el que busquem és arribar el més al possible i, bueno, al final teníem allà el primer. Ara l'hem aconseguit empatar punts i estem, bueno, som un pas de poder passar-los en el partit contra el Girona.
Com recordava el davanter ara, el conjunt arlequinat es posarà el dia el pròxim 20 de febrer enfrontant-se al tercer, el Girona B. Per Miquel Lladó, el tècnic, era clau superar el Barça B per la dificultat que revestirà el duel contra els gironins.
Al final, si guanyava el Barça, doncs es posaven a 6 punts. És cert que nosaltres teníem un partit menys, però el partit menys és contra el Girona, que tampoc serà un partit fàcil. I continuaves a dalt, però bueno, ja són 6 punts, queden moltes jornades. Nosaltres fa molt de temps que no perdem un partit, per tant, tard o d'hora ens arribarà el torn. I bueno, era intentar, doncs, seguir estant allà dalt amb ungles i dents, però d'igual manera.
Per la seva banda, Sergi, el mercantil segueix vivint allunyat de la pressió del descens, concretament amb un marge de 5 punts després d'empatar a 2 contra el Nàstic B.
I això que els blaugrana van capgirar el gol inicial dels tarragonins, però van pagar car una errada just abans del descans. Ho admet el central Sagar Escoto.
va ser un rebot que vaig tallar jo a un centre i un rebot va agafar-lo, va retallar i cap a dins. Jo crec que va ser un error nostre de desconcentració.
L'equip blaugrana ha pujat al desè lloc de la classificació, ara amb 25 punts.
Obrim bloc de futbol sala. Oportunitat perduda per al futsal Pi amb la derrota a casa per 3-5 davant del Manresa. El conjunt del Bages es consolida a la zona privilegiada de la segona B, mentre que els escolapis veuen com s'allunya 4 punts.
Un partit en el qual els de Pedro Donoso ho van intentar fins al final, però sempre van anar a remolc. El tècnic, a més, alçava la veu per la poca fortuna que van tenir els seus homes.
Cuando no te acompaña la suerte un poquito para ganar estos partidos, te tiene que ayudar un poquito también, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo ha estado compitiendo hasta el final y bueno, al final hemos tenido que asumir riesgos de 5, que bueno, y también alguna falta que otra que bueno, para mí bastante dudosas que al final te van cayendo poco a poco y al final eso también te limita mucho en defensa, ¿no?
El club de la seva banda acumula 9 jornades seguides sense guanyar i és a 2 punts del descens, però va ser capaç d'empatar 5 a la pista del fins ara líder al Mataró després d'anar perdent 5-2. Borja Burgos és el tècnic nedador.
L'equip ha fet un cop sobre la taula a nivell de compromís col·lectiu, d'actitud, de creure que podíem sumar, i la veritat és que molt bé. De fet, la remuntada no ha sigut amb el joc de 5, sinó ha sigut amb el joc.
Tant la Pia com el club s'enfrontaran aquest cap de setmana als equips que tenen just per sobre a la classificació. Els escolapis al Guira contra el Cerdanyola i els nedadors a Cal Balzac rebent el Salou.
I un esglau per sota, el líder Amics del Pou Nou Escorial passa per un moment delicat, sumant un punt dels últims 9.
Parlem de la tercera divisió, derrota per 3-4 a casa el passat cap de setmana davant l'Olímpic Floresta. L'equip segueix líder, però menys, amb 3 de marge respecte al segon. Fernando Castejón, tècnic de l'equip, assegura que l'expulsió que va patir el capità Cinto Aranda va ser clau.
Faltándose segundos para acabar el tiempo que marca el reglamento, nos marcaron en el gol y se pusieron por delante en ese momento. Estábamos 3-3 y a falta de 6 segundos pues marcaron el 4-3.
Millors sensacions va deixar el grup Arraona Estudi Barcelona, 5è classificat, amb la victòria a Cal Balzac per 5-2 sobre l'Estel Vallxeca. El principal artífex del triomf va ser Raúl Martín, autor d'un pòquer de gols.
Era la primera vez que metió 4 goles y pues bueno, le valió al equipo para ganar y contento por la victoria, la verdad. El último fue el respiro que le dio al equipo, que fue el 5-2 a falta de poco, que era el gol que necesitaba el equipo para ya sentenciar el partido.
El conjunt d'Isma Quirós disputarà eliminatòria de Copa Catalunya a casa contra el Vacarisses, equip de la mateixa categoria que els arraonistes. El duel tindrà lloc al pavelló de Sol i Padrís el dijous a 9:15 del vespre.
Tenim més notícies en format més breu. El bàsquet Pia ha tornat a caure a la zona compromesa de la Copa Catalunya.
Contundent derrota per 70-55 a la pista de la S, que és el que treu el cap de les posicions de promoció de permanència, en lloc dels escolapis. Pau Viladomat és jugador de l'equip.
El segon i tercer quart, bueno, per oblidar. Aquesta és la frase, perquè no vam estar ni en atac ni en defensa, és un equip molt incòmode, que ens ha guanyat els 4 partits des que estem a Copa i tant, bueno, no vam saber com atacar-los.
I a la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes, el Global s'acomiada de la quarta posició.
També després d'una dura derrota, en el seu cas a la pista de l'UCAM Múrcia per 74-43. Òscar Trigo, el seu tècnic, confia en poder acabar la Lliga el millor classificats possible.
Aconseguint la cinquena, sisena posició ens dona el factor camp amb possibilitat de tenir l'últim partit del clavament a casa i és objectiu.
Recordem que enguany cap equip descendirà a segona.
Òscar Salguero ha assolit a Tenerife la mínima B per als Jocs Paralímpics a la seva especialitat, el 100 braça.
La mínima B no és garantia per assegurar-se el bitllet per Tòquio, però pràcticament ho ha explicat el mateix nedador dels Marinals al programa Hotel Suís.
La mínima A vol dir que va 100% als Jocs i la mínima B és com que és molt segur que vagi als Jocs, però depenent de si hi ha places o no. Tenir la mínima B és com que quasi segurament vagis, però la mínima A és la que 100% saps que anirà.
La marca oficial de la mínima A és de 1-10-12 en aquest 100 braça. Pròxima cita del nedador del club a finals de mes a Itàlia en les World Series.
I en waterpolo, en marxa des de les 7 a Oviedo el partit entre Espanya i Montenegro corresponent a la fase de grups de la Lliga Mundial.
En cas de triomf dels de David Martín, el rival a quart serà Croàcia, si no l'equip acabarà segon i es veurà les cares amb Sèrbia. Per al duel d'avui, Sergi Cabanes, jugador del club, no estava disponible per un trau a la cella, així que jugava el porter Edu Lorrio, beneficiat a més per l'absència del titular Dani López Pinedo.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per dos quarts d'avui, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 11 de febrer, recordant-vos, com sempre, que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.